Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera hora de programa, ben pendents encara de la notícia de la qual ens feien ressò. A les 9, l'huracà, o millor dit, la ressaca de l'huracà Bad Bunny.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo las veces que pude.
Hom no pot negar que el cantant de reggaeton porto-riqueny va fer història en l'actuació de la mitja part de la Super Bowl d'aquest diumenge nit, amb 135 milions de persones que no es varen voler perdre a Bad Bunny amb aquest homenatge a les seves arrels, que ja s'ha convertit en un símbol de la diversitat i de l'identitat cultural.
I aquest impacte va tenir també un efecte inesperat a les aules virtuals. Segons dades de Duolingo, les classes d'espanyol a l'aplicació d'idiomes van registrar un augment del 35% d'alumnes que varen començar a estudiar la llengua just després de la seva actuació, un fenomen que molts ja anomenen l'efecte Bad Bunny.
I l'influència del cantant no només es limita a l'esport ni a l'aprenentatge de nous idiomes, fins i tot a l'àmbit religiós hi ha hagut repercussió a la catedral de Sant Patrici durant la homilia de presa de possessió de càrrec com a nou arquebisbe de Nova York. En Ronald Hicks va fer referència a una cançó de Bad Bunny, precisament a Nueva York, un gest que ha sorprès i generat molt de comentaris a xarxes sobre com la música popular pot connectar en contextos culturals i espirituals ben diferents. Així va anar la cosa, així que escoltau i mirau.
Si te quieres divertir con encanto y con primol, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
Sorprenentment, hores després d'aquesta actuació, Bad Bunny va esborrar amb totes les fotos i publicacions del seu compte d'Instagram. Va eliminar la seva foto de perfil i va deixar només un enllaç al seu àlbum Debí tirar més fotos, deixant els seus milions de seguidors intrigats una miqueta sobre si es tracta d'un retorn a l'estudi, un descans a les xarxes o una reacció al rebombori que ha enrevoltat el seu espectacle.
Segons ens ha explicat la nostra companya d'esports Marta Sampas, Bad Bunny des de l'any 2015, m'ho ha especificat ella avui a l'hora d'esberenar, és una cosa que en Benito sol fer habitualment quan acaba un show, per tant, ho han de llegir no com a res especial, sinó com una mena de tancament de cicle. No sé què en pensau, he vist la nostra comare que també tenia ganes de parlar amb Bad Bunny, si se vol afegir la conversa, que se senti totalment lliure. Nana Isabel.
Bad Bunnista, m'agrada aquest terme, no l'havia sentit mai, no? És com el believer, no? Ara també
exacte,
té el seu propi... No?
Sí.
Té un poc a veure el tema de la sexualització de la música amb el tema que ens parlarem després, no? Podem filar-ho per aquí, però, en fi, puc dir que m'agrada per ballar, però a vegades un poc així, no? Se sentís a lletra. Això és la meva opinió, però un buen perreo, un dissabte a la baixa, no?
Sempre.
un cosseig,
perdoneu.
A qui no li agrada...
La normalització lingüística...
A qui no li agrada un baptisterio romà, a qui no li agrada un bon cosseig un moment determinat,
és una paraula preciosa, cosets.
Recordem una vegada més que l'espectacle de Perreo i Someteo.
Exacte.
El Someteo.
Tra, baby.
Els dos termes lligats. En tot cas, però,
al marge de... No entrarem dins les lletres de reggaeton, perquè és veritat, aquí podien tenir una altra anàlisi.
Ni en sa dicció, tampoc, de Benito.
Tampoc en sa dicció, tot i que Nueva York és preciós. L'arquibisbe deia Nueva York, ho pronunciava perfecte, no? No entrarem tampoc en aquesta matèria, però... Sí que ens crida l'atenció tot el que ha provocat, perquè parlem d'un fenomen, hem parlat de les classes d'inglès i tota la gent que... d'espanyol, perdoneu, i tota la gent que s'ha afegit en aquestes aplicacions de xarxes socials. Hem parlat d'una manera reivindicativa per anar en contra de les polítiques migratòries de Donald Trump a través d'un home que té milions de seguidors. I jo he escoltat molt, no sé, vosaltres, a gent que deia, me comença a caure bé Bad Bunny, me comença a agradar Bad Bunny. Aquesta ha provocat que molta gent que el trobava o que trobava que la seva música no era la idònia ni era fan de Bad Bunny, jo crec que ha captat en aquest... no estic parlant per jo, que un poc sí. Ha captat en aquest tipus
allò,
de persones que el tenien...
Allò que ha aconseguit Donald Trump, si ho penses.
Sí, també.
Perquè també hi ha una part de càrrega més de gest i de lo que s'ha convertit Bad Bunny com a símbol, que no tant la música que ell fa, que recorda 150 milions de persones tampoc poden estar equivocats, que són els seguidors que té aquest bon home, pot ser nosaltres per un tema generacional, per allò que sigui no l'entenem, tot i que ahir cap vespre parlava amb dues ballarines que mos explicaven que la dansa contemporània no l'has d'entendre, l'has de sentir, pot ser, a segons quines expressions musicals haurien d'aplicar el mateix criteri, que es pot ser, no ho han d'entendre tot, només ens han de limitar a sentir. I és cert que quan sonen Bad Bunny, com diria Rocío Jurado, a tots som esposo cuerpecito de viernes.
Això t'anava a dir jo.
I estàs balla que balla les totes.
Escolta, per poc que l'entenguem o per poc que mos agrada ballar, sempre. Bad Bunny.
M'encanten els zooms que mos fan els nostres companys. T'he de dir, hi ha un moment com a de moviment de càmera quan nosaltres ballam que no saps si és el dia o la webcam d'Estudio 54. És una de les dues coses. Som allà al mig.
No puc creure que duim dos dies seguits
ballant
en directe.
He trobat que avui hem estat una mica prudents, bruixets, baix d'ànims, ahir ho han donat tot i avui hem baixat un poc el flow.
És que crec que ens va agradar més l'altra cançó. En lloc de Un verano en Nueva York,
Debí tirar más fotos.
Venga,
ja no m'aixec perquè vosaltres no m'aixecau, perquè si no, vamos.
Zoom a la seva persona, per favor. I quin missatge, per favor, A mi m'encanta, perquè és que te dones compte que se te passa així la vida i que havies de fer més fotos,
estimada,
més abraçades, més besades...
No he inventat res. És a dir, Escarpe Diem és un dels tropos literaris des que el món és món, és a dir, aprofita el temps.
I escolta'm una cosa...
Em mos hem de tirar més fotos. Bé, que també t'ho dic.
Imprimir-les després, que si no se perden per els mòbils. I després canvies de mòbil...
Una confusió en directe. Devi tirar més fotos quan canta Bad Bunny, si les fotos no te les fan a Marta Garau.
Que dole. Lo mejor nunca se sube. També ho diu Bad Bunny, lo mejor nunca se sube.
Clar, nosaltres no som de pujar moltes fotos, però és vera que no feim moltes, algunes poc enfocades. Però bé,
o sigui, mai havia pensat que els meus companys farien crítiques en directe. Mira, hem viscut de tot avui. Un missatge directe a les parelles sobre els regals de Sant Valentí, no meu, sinó d'en Xisco Nadal.
Soy fan.
I ara crítiques cap a la meva persona i la manera de fer les fotografies.
Per tancar aquest tema, un meló més. Jo crec que hi ha cosita entre Bad Bunny i Lady Gaga.
Anda.
I si no, ja en xerrarem.
Quasi
no
com
sé
aquella...
si demà sortirà això a la revista,
sí,
Xisco.
Sí, he vist algunes fotografies publicades de tot dos plegats. És veritat que hi havia química.
Hi ha molta química.
No tant com en Bradley Cooper, recordeu? És veritat, no aquella Star is Born, però sí que és vera que...
In the shallow, shallow.
Meravellosa cançó, que després vos la recupero, si voleu, per acabar el programa. Però no sé si hi ha tanta química o manco.
Jo crec que hi ha alguna cosa.
Igual,
aquí hi ha alguna cosa. Ja en els Grammys, no sé si vos recordeu d'aquella imatge que ella anava per darrere, ell se com assustava, jo crec que li digué, tot apunta per la Super Bowl, i l'espectacle va haver com a molta sintonia.
El fanfiction, el fact-fiction.
Jo també dic això. Jo
o sigui,
crec que
podia ser la nova parella de moda.
Oh, no, per ventura,
només
han fet un sobeteo, però bé... No ho sabem.
Utilitzant...
Jo crec que sí, molta química.
Idò, mira, de moment no tenim la notícia ni la confirmació, però tenim altres qüestions que compartir amb vosaltres. A veure si demà seguim parlant de Bad Bunny o no, o si segueixen passant coses relacionades amb aquesta personatge.
Dependrà del món, Marta Garau. Si el món continua parlant de Bad Bunny, nosaltres haurem de comentar-ho.
Mira, he llegit els titulars, que és Amèrica és de Bad Bunny, idò, el món és de Bad Bunny. El manco, aquestes darreres 24-48 hores. No deixant de banda altres qüestions que volen també compartir a vosaltres i que són molt importants i que hem avançat just fa poquet. És vera que vivim en una societat, ara ho dèiem, a través de les xarxes socials, una societat hiperconnectada, on l'accés a continguts digitals és cada vegada més fàcil, només amb un clic, però també per als infants i adolescents.
Així és, gent, aquest contingut, la pornografia s'ha convertit en un dels primers contactes en la sexualitat per a molts de joves, sovint edats massa primerenques i sense cap tipus d'acompanyament ni educació. Una realitat que pot tenir conseqüències importants en el desenvolupament emocional, afectiu i sexual i que planteja molts d'interrogants a famílies, docents i professionals de la salut.
Just a la primera part del programa parlàvem amb el policia tutor, disculpeu, d'aquest informe, no?, que ahir se va publicar, i li dèiem a en Rafael Coves que avui precisament enllaçaríem aquell tema amb aquest altre, i és que volem parlar dels riscos, trencar tabús i posar llum a una qüestió que preocupa cada vegada més, que és com afecta la pornografia precoç a la manera d'entendre el nostre cos, el consentiment i també les relacions. Per fer-ho, comptam avui, ja l'heu vista, ja l'heu sentida, ja l'heu vista ballar, a la nostra comare Ana Isabel García, que mos ajudarà a entendre què està passant, quins senyals d'alerta hem de tenir en compte i, sobretot, com podem prevenir i acompanyar millor els joves. Així que, Ana Isabel, ara sí, de manera oficial, bon dia, com estàs?
Bon dia, me sap greu, cada dia me fico un poc abans, me falta ficar amb la tertúlia política, es pot ser un dia, no?
T'haurem de posar en guió ja, quan tornis a venir. Però bé, parlam d'aquest consum de pornografia, edats primerenques, de quines edats estem parlant, perquè es policia tothom és de 8-10 anys, que és molt prest, i sobretot quins són els principals riscos, no, que té aquest tipus de contingut per a infants i adolescents que encara estan construint no només el seu cervellet o el seu cosset, sinó la seva identitat i la seva sexualitat.
Total, sí, se parla d'aquesta xifra, no?, entre 8 i 11 anys, aquesta tenra edat, no?, tan petitons pobres, ja començam a rebre aquesta informació. I conseqüències, al final, tot el que vos pugueu imaginar, però al final és, sobretot, rebre una informació que no estan preparats per rebre, no? El seu cervell encara no ha construït quina és l'estructura de les relacions sexuals, quina és l'estructura del seu propi cos, del seu propi plaer, per tant, és com construir una casa sense fonaments, o, és a dir, rebre uns inputs que la seva estructura no està preparada per entendre, no? Llavors, de quina manera construïm el consentiment, el plaer i la manera de relacionar-me amb una persona de forma íntima, si el que estic veient és violència, és unes pràctiques sexuals en cap moment se consensuen, en cap moment se veu el tema del consentiment, i sobretot la violència que a vegades se veu, no?, en aquests vídeos.
Ana Isabel, justament amb en Rafael Coves parlàvem de com d'importants són les xerrades, no?, en aquests joves, en aquests adolescents. Ell mos deia que els policies tutors no estan preparats per poder fer aquestes xerrades i parlaven, no?, de la necessitat de que ho facin professionals. Tu mos deies que qualque vegada has anat a fer-ne qualcuna de xerrada. Qui pot fer una xerrada d'aquest tipus? Qui pot anar a presentar-se a un institut o a una escola i poder parlar d'aquestes conseqüències, d'aquests riscos i sobretot d'aquests perjudicis que té la pornografia?
Sí, realment som diversos perfils de professionals que ho poden fer, no? Per una banda, estic les comares, jo n'he fet, de xerrades d'educació sexual. Me va cridar una vegada un mestre d'educació primària, que era tot de 5 i 6, i que justament estaven tocant el tema 6 de la reproducció humana, i com que els nins tenien moltes preguntes que ell no sabia contestar. Llavors, a ell se li va ocórrer cridar al centre de salut, demanar, sa comare pot venir a xerrar molt d'aquest tema que no sé, estic abrumat en totes les dubtes que tenen els al·lots. I vaig anar a fer sa xerrada, però també per anar a les infermeres del centre de salut. Els pediatres n'hi ha també que estan implicats en aquests programes. Les sexòlogues també són un perfil que poden fer aquest tipus de xerrades superbé. I sobretot, ho xerràvem en l'altre dia també, les xerrades d'educació sexual no han d'anar només orientades a ficar la por de les ITS i tot això, sinó és molt més ample, no? Xerrar del propi cos, de la pròpia imatge, autoestima, saber dir que no, consentiment, tot això, no? Són molt de melons que se poden encetar en aquest taller i que no hauria de ser una xerrada a l'any, hauria de ser un taller permès per poder xerrar totes les coses que se poden xerrar d'aquest tema.
Home, s'evitarien molt de problemes i de conseqüències que pot tenir, precisament, parlaven, recorda, oients i espectadors, del consum de foto, i de fotografia, de pornografia, a edats primerenques. Quines podrien ser? Perquè si l'accés està a l'abast de tothom, a través d'un clic, a través de les xarxes, a través dels mòbils, i que parlem que a l'inici se pot produir entre els 8 i 10 anys, si aquest és el primer contacte amb la sexualitat, què suposa en el futur? Quines conseqüències pot tenir?
La primera, la més òbvia, és prendre això com una normalitat, no? És a dir, prendre, o sigui, intentar reproduir això en les seves primeres relacions sexuals, no? És a dir, si no entenen que això és ficció, com una pel·lícula de Marvel, és a dir, Iron Man pot volar, no? Però, és a dir, hi ha coses que no se poden reproduir en la vida real, doncs els hem de fer ser, però això és un missatge molt important, que pot ser que vegin coses en el mòbil quan se comencen a navegar per xarxes socials que no s'ajusten a la realitat i que no ho han de prendre com un model, no? Per tant, és important transmetre-li això, que no és una cosa a reproduir. I després també hi ha estudis fets en població adulta que s'ha demostrat que el consum de pornografia d'una manera més, ja no un perfil, com te diria, lúdic, sinó una cosa més propera a una addicció, els genera insatisfacció sexual, perquè clar, al final intentar reproduir això, les teves relacions sexuals, donar-te en compte de que no és possible, o necessitar un nivell d'estimulació, un nivell de pràctiques o de, com te diria, ja no són
poc realistes,
clar. Exacte, poc realistes, llavors intentar dur això a la realitat i donar-te en compte de que no se pot fer és una cosa que en final te du frustració, no? Llavors hi ha molta insatisfacció sexual, inclús problemes d'erecció, impotència, problemes per arribar a l'orgasme relacionats amb això, no? Llavors imagina't que ja no és una qüestió que se quedi en algo psicològic que no poden palpar, sinó que s'ha traduït en problemes d'insatisfacció, sobretot amb els homes, i és curiós.
És a dir, quan la violència o el consum de contingut violent provoca insensibilització, també en el cas de la pornografia, com comentaves, Anna Isabel, el que produeix és que és llindar del plaer de cada vegada se va elevant més i mos trobem en nins de 14 a 15 anys que, clar, per excitar-se necessiten una quantitat d'estímuls que és impossible que t'adoni sa vida real, i és quan ja tenim el problema. Clar, ho parlàvem ara en la Marta, sa pornografia pot influir en sa percepció del cos, amb el plaer, també amb allò que és el consentiment o no, i te volia demanar si hi ha diferències entre nins i nines en sa manera com pot afectar el consum precoç de pornografia. No sé si a elles els fa tenir a títol com a més submisa perquè se pensen que això és allò que han de fer, i a ells els hi dona com aquesta espècie com de vara de comandament de que això és allò que poden exigir, i ja començam en relacions no seria ben bé tòxiques, viciades, des de l'inici.
Totalment, tu mateix ho has dit. És a dir, la cosa és que aquest model que se pot agafar de la pornografia, que és el que se veu? Pues un home que exerceix poder, exerceix a vegades violència inclús, i una dona que se deixa fer, no? Que no hi ha en cap moment aquesta demanada de permís, aquest consentiment, i sempre hi ha aquesta relació desigual, no hi ha horitzontalitat, no hi ha una pràctica consensuada en cap moment on el plaer de la dona estigui en el centre. És a dir, quasi sempre se sent al revés. El que està en el centre, el que se li dona importància és aquest home tingui un orgasme, que tingui aquesta ejaculació tan espectacular, no? Llavors, els problemes que elles aprenen que s'han de deixar fer, i ells aprenen que han d'exercir poder, no? Llavors arribes a escoltar nines de 13, 14 anys dient, ah, sí, tendré que dejar que mi novio me tire del pelo. Pues, escolta, això no ho hem de normalitzar, no? És a dir, que t'estirin dels cabells pot ser una cosa que, consensuada, si a tu t'agrada, en fi, no mos fiquem en qüestions de BDSM, ¿vale? És una altra història.
No, i que jo crec que el problema que tenim ara també passa en el món adult, en la facilitat que se té per poder lligar a través de xarxes, que tu abans, a que qualcú t'estiràs des que te pegués una estirada de cabells, arribava en el desacoit. Quan tu ja havies viscut tota una relació i tenia
una confiança.
El manco tenies una confiança amb algú. En canvi, darrerament, segons m'han explicat les meves 50 millors amigues, que són les que tenen experiència amb aquest tema, ja des de la primera cita hi ha molta de gent que allò que demana ja és un decret de màxims. I clar, normal que així moltes relacions ja vagin encaminades cap al fracàs, perquè si tu des del primer moment ja te planteges amb una parella que no coneixes de res, que hagi, no fot d'artifici, sinó que vagis a espais mountain, com si fos facis viure a Disney, que no passaràs a Citadeu. És impossible aquest crescendo de ple i de fantasia, perquè arriba un punt en què dius, escolta, jo vull, és que només vull que me facis un massatget en els peus
que deixes per després.
I anem-me'n a dormir.
Que deixes per després, si la primera cita, no? Ja ho dones tot, no? Això ja és una altra història. No, però sí que és
veritat. No, però que se pot aplicar tant a nins com a adults, en el tema de pornografia o en el tema de com ho relaciona amb ara, que sembla que ara tothom ha après a demanar allò que vol des del minut zero, però no allò en què està obligat, que això no ho consulten mai. I clar, això també és un problema, no només per nins, sinó també per joves i ja gent més madura a l'hora de relacionar-se.
Clar, sí, el que dèiem abans, no? Que al final te crea un model o una espècie d'expectativa molt irreal. Sí que és vera que nosaltres com a adults tenim la capacitat de distingir el que és ficció de lo que no? És a dir, tu veus un vídeo porno i pots identificar quina pràctica podries dur a terme i no, vale? Però el problema és que un lot de 8 anys no ho saben, això. Aquí hi ha aquesta diferència. I, de fet, el porno a vegades per ventura no l'hem de demonitzar tant, perquè a vegades inclús se fa servir en teràpies de quan hi ha un problema de desig o d'excitació a la parella, a vegades se'ls recomana a les parelles que vegin vídeos porno junts per intentar tenir una excitació comú, no? Llavors, no sempre hem de demonitzar que el porno sigui sempre una cosa dolenta, depèn de quin tipus, en fi, hi ha
per
moltes...
Per alguna cosa hi ha una edat establerta de
exacte,
consum.
Exacte, bé, exacte. Entrem en el debat de les xarxes, de la prohibició, exacte, tot això, però sí que és vera que un nin de 8 anys està clar que no està preparat per distingir el que és una pel·lícula de Marvel.
Que tu dius, no l'han de demonitzar, està clar que d'adults poden passar moltes coses i pot ser fins i tot terapèutic, però clar, estem parlant de que ho estan fent nins molt joves. De fet, ara deies que a les escoles moltes vegades els propis professors tenen dificultats per respondre a algunes de les consultes que fan els alumnes. Clar, si això ho extrapolam a les famílies, imagina que tenen el mateix problema, que moltes vegades no saben ni com abordar aquest tema. Quin seria el millor moment per començar a parlar-ne a casa de sexualitat, de sexe, fins i tot de pornografia?
Realment no és que hi hagi una edat establerta, ni és que hi hagi una conversació, no? Aquesta típica, no? Esa frase, has tenido con tu hijo la conversación o la charla? Realment no és que hi hagi de bona xerrada, sinó que hi ha de bo com una comunicació contínua, no? I jo crec que lo important és, que ja ho vam avançar la setmana passada, xerrar-ne abans de que s'ho trobin. És a dir, és important que la primera informació que rebin sobre les relacions sexuals no vengui d'un vídeo que li ha sortit a l'algoritme de TikTok, que això és molt fort, el tema de l'algoritme, de les xarxes socials, com els hi apareixen aquests vídeos en els al·lots. L'important és poder tractar-ho abans i sobretot que sentin que tu ets un espai segur per parlar-ne. És a dir, si ells senten que si jo a sa mamà li he demanat un dubte sobre algo que he vist i no he entès i sa mamà m'ha posat cara de susto, s'ha enfadat i tal, què aprendré? Pues que m'he d'amagar per veure això perquè sa mamà s'enfadarà. Per tant, és important que nosaltres donem el missatge de que som un espai segur per poder parlar-ne i si qualque dia tu li introdueixes un tema en plan de, per exemple, estàs veient una pel·li junts i surt una escena d'un sexe més explícit, no? I per aventura tu li fas una pregunta sobre això i te fas lo típic que fan els adolescents a vegades: mama, no me des la lata, no em vull parlar, no sé què. El manco tu li deixis sempre la porta oberta de dir, carinyo, si qualque dia tens qualque dubte, em vols parlar, me pots dir el que vulguis, vale? Que no percebin per la nostra part que és difícil perquè no han rebut això nosaltres, en la nostra joventut precisament segurament no varen rebre cap missatge d'aquest tipus, no? La nostra generació s'està deconstruint molt de temes de la paternitat i aquest és un d'ells, no? Intentant mantenir...
Sí, i pares d'avançar-nos nosaltres, sí, a plantejar aquesta qüestió, sí, en el cas dels nins fins i tot,
sí? Sí, perquè encara abans de que vegin aquests primers vídeos és important dir-los i sobretot quan els donem un dispositiu mòbil que puguin fer servir sense la nostra presència, que això és un altre debat, han de fer-li saber que poden veure coses que per ventura no són veritat, no? Que pot ser que vegin vídeos de persones mantenint sexe i que per ventura el que vegin no és una cosa que se pot aplicar. I és algo que si creiem que són suficientment responsables per fer servir un dispositiu mòbil, també els haurien de donar aquest missatge en conjunt, no? No és fàcil, no? I sobretot intentar tenir moments en conjunt de poder veure aquestes coses junts o poder comentar-les, no? Que no sentin que s'han d'amagar, que han d'anar en el bany a fer, vull dir, amagar-se per veure aquests continguts, no? Sinó que sentin que hi ha una actitud oberta a casa per poder parlar-ne, que no és fàcil,
eh? Sí, molt important, sobretot, ha dit Ana Isabel García, avançar-se.
Sí.
No esperar que se produeixi aquesta conversa de hem de parlar... No, a vegades no són ells qui donen aquesta passa, però com que els algoritmes són els que són,
poden aparèixer fins i tot sense cercar-los, i aquests algoritmes a vegades duen imatges que no són les desitjades per determinades edats, i donen millor la informació a casa sempre. Malament siguin converses difícils, malament siguin temes que no són bons d'abordar, de manera clara i directa. És l'única forma de prevenir tot el que està passant i que, sobretot, el primer contacte amb una relació sexual sigui com toca, no amb un referent com és actualment el del porno, ni molt manco. Ana Isabel, molt interessant aquesta conversa. Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta visita.
A vosaltres, com sempre.
11:28, uns consells, parlam tot d'una de cinema, o millor dit, d'una de les nominades a millor Gaudí, en aquest cas, precisament per una qüestió relacionada amb el vestuari d'una pel·lícula que segur que vos sonarà i que comentarem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, Ins de Tentos.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobau.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 11:30, només passen d'un minut i és moment de parlar d'una cosa que ens encanta aquí en aquest programa i que sempre feim referència, com és el cinema. De fet, avui parlarem amb una dissenyadora de vestuari i figurinista amb més de 20 anys de trajectòria en el món del setè art i de la ficció audiovisual, i que ha fet feina per a directors com, per exemple, Carla Simón, J. Bayona, Pau Freixas, entre d'altres.
No, i els premis no li venen de nou, Marta, perquè la seva feina ja va ser guardonada en el passat amb altres títols del setè art, com, per exemple, El Carràs, de Carla Simón, que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale. I ara torna a estar nominada, en aquest cas, pel seu nou projecte amb aquesta mateixa directora, amb Carla Simón, per Romeria.
Un film que ha tingut una destacada presència també a festivals i premis, ja duit a Aguilar, està entre les nominades al millor disseny de vestuari en els Premis Goya 2026 i també a la 18a edició dels Premis Gaudí, que malauradament no el va guanyar perquè el vestuari que va guanyar va ser de la pel·lícula Frontera. És la dona del moment i està d'enhorabona i ja la podem saludar. Anna Aguilar, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Va guanyar Frontera, finalment.
Ah, Frontera, vau, sabia que havia guanyat qualcú. Espera'm, per els auriculars, perquè ara la sentia com a de lluny. Te volia demanar, Anna, primer de tot, enhorabona, i demanar-te com dut ser una de les dones del moment i què significa per tu que Romeria sigui nominada a tantes categories i que una sigui la teva.
Pues molt emocionant, la veritat. O sigui, la veritat és que dels Goya no m'ho esperava gens. Em va enganxar que estava en una prova de vestuari, ni me'n recordava que aquell dia llegia les nominacions, I bueno, de cop i volta, com va començar a sonar el telèfon sense parar, el típic que primer el penges, ja trucaré després, i ja quan veia que allò era el no parar, dic, bueno, li vaig agafar-lo, a veure què passa. I sí, sí, molta alegria, home, sempre és un reconeixement, no?, de tots els seus companys de professió, o sigui que estic molt contenta, sí, sí.
Clar, està nominada juntament en Guagua, La Cena, Los Domingos i El Cautivo. No sé si Nana Aguilar ha pogut pegar una ullada a la feina de la competència, i tens clar que es Goya serà per tu.
Home, no, precisament, vull dir, al veure la feina de la competència veig que està molt difícil, o sigui, em faria molta il·lusió, però sí, hi ha unes feines espectaculars aquest any, o sigui que està complicat, però bueno, és que el fet d'estar nominat entre tantes pel·lis, vull dir, és que per mi ja és com un superpremi, vull dir, que vaig a disfrutar i a gaudir de la nit, i sense molta expectativa. Si al final cau, doncs mira, doncs alegria, però és que ja és molta felicitat, o sigui que...
Home, i tanta d'alegria, Anna, si el guanyes. Vull dir que, evidentment, participar i ser-hi ja és una fita important, però tal vegada, si el guanyes, l'alegria serà encara molt més grossa. Escolta, sí, per posar una mica en context en els telespectadors, en els oients, en dedicar sí. Romeria, parlam de l'Espanya rural dels anys 80, per tot i amb tot, cada detall compta moltíssim, però per on comença un projecte d'aquestes característiques?
Bueno, a veure, la manera d'abordar un projecte amb la Carla... Diguem que no és la norma general que seria amb qualsevol pel·li. Vull dir que jo tinc la sensació que Romeria, ho vam començar a preparar, ja quan vam fer el curt Carta a mi madre para mi hijo, perquè la Carla ens tenia com acostumats molt a un cinema molt naturalista, i ella volia una mica explorar aquesta part de més onírica de la ensoñació que podeu veure a Romeria, la part dels 80, no? Llavors, jo tinc la sensació que vam començar a preparar ja una mica quan vam fer aquest curt. I, bueno, i després sí que és veritat que jo rego el guió, no, fas una mica el desglòs, però, clar, la Carla és una persona que et comparteix molta info des de molt abans de la incorporació. Llavors, és com una cosa com... quasi com molt, molt intuitiva, perquè tens tanta info d'on agafar-te per poder crear els personatges que és de molta ajuda. Vull dir, jo tinc accés als assajos, a les primeres versions de guions, vull dir, anem parlant molt i ens va compartint com molts documents com per arribar a trobar aquests personatges, perquè sí que és veritat que teníem molta dificultat en el sentit que tant el Nuno com Marina, que són els protagonistes, doncs feien dos personatges molt diferents, no? La part dels 2000, que són com cosins, i la part d'aquesta ensoñació dels 80, que fan com de pare i mare de la pròpia Marina, no? I llavors hi havia com aquesta dificultat d'encarar aquests personatges en el 2000 i en els 80 i poder retratar una mica aquesta època de que va viure Espanya, no? dels 80, d'aquest auge tant de la movida viguesa com tot el context de l'heroïna, no? I tota l'escabetxina que va ser. Llavors, bueno, una mica això.
És apassionant pensar, no, en com un dissenyador de vestuari i figurinista prepara, no, una pel·li, sobretot quan l'època no és l'època actual. Sempre mos demanant per on se comença, no? Si se visiten, per exemple, tendes de segona mà, si se dissenyen algunes peces des de zero, o si a vegades se cerca en els armaris de ses predines, de ses amigues, no? Deu ser una tasca com molt complexa a l'hora de posar-s'hi, no?
Va ser una mica de tot.
Una mica de tot,
sí,
no?
Sí, des de filmografia de referència. Jo pels 2000, per exemple, com era aquesta família com adinerada de Vigo, és que inclús me'n vaig anar a buscar el típic hola i lectures de los 2000, no? Perquè al final l'àvia, quan la primera vegada que diguem, la Marina la coneix, està allà mirant la boda de Letizia i Felipe, no? Llavors, clar, és una mica com el referent d'aquest tipus de família, no? També. I després, pels 80, doncs, ens vam endinsar, doncs, des de milions de llibres, ens hem documentat molt amb la movida viguesa, que jo no desconeixia completament que hi havia hagut tant moviment musical, no? A aquella època viva, i hi havia tanta connexió amb Madrid, no? De molts grups de música, vull dir, era com una època com molt, molt lliure, molt desinhibida, no? I és una mica el que intentem també reflexar amb els personatges al 80, no? A nivell de vestuari, aquesta llibertat, no? Aquesta manera de viure una mica en desenfreno, no? I i bueno, el que va portar que molts joves malauradament doncs s'enganxessin a l'heroïna, no? I que passés el que passés, no? Que ens explicava, bueno, vam parlar amb molta gent també, vull dir que hi havia gent que ens explicava que cada dues setmanes van a l'enterro d'algun amic, cosí, o algun conegut, vull dir que realment va ser... bueno, jo vaig intentar comprar tatons 80 com no molt coloristes, vull dir, com molt de la nit, molt queer, molt foscor, no? I després tot aquest baix simbòlic que es vol a la pell, no? Amb aquests llençols que porten, no? Cada cop que cobreixen algú, no? És com que simbolitza doncs, tots aquests morts que va haver-hi per culpa de l'heroïna, vaja.
Som en conversa. Nan Aguilar està nominada en el Goya millor vestuari per la pel·lícula Romeria de Carla Simón. Te volia demanar, Anna, si una dissenyadora de vestuari se fa el seu vestuari per una estora vermella. Ho dic perquè, clar, que millor que tu per saber que te queda bé.
Doncs mira, he de dir que la primera idea era fer mal. El que passa és que em trobo que estic de rodatge, vull dir, ara m'enganxeu que m'he posat aquí amb un racó una mica d'intimitat, però vull dir, uns metres més enllà hi ha una voràgine de coses que estan passant. Llavors, m'he enganxat una mica malament, amb setmanes arrencant el rodatge d'una nova pel·li i crec que finalment no me'n faré perquè per no complicar-me la vida. M'hagués encantat, però no sé si hi arribaré. Ja veurem. Encara no ho tinc del tot decidit.
En tot cas...
Goya pels Gaudí sí que va ser de que me'l van deixar i vaig fer així, vaig sortir del pas com vaig poder. Perquè,
jo crec que triarà.
Sí.
No tenim
dubtes. Per això.
I creuarem els dits, ja perquè ens encantaria. És un projecte que està fet des de l'ECO. Fa més de 20 anys que fas feina en el sector, donant vida, no?, a tots aquests projectes com a dissenyador de vestuari i figuranista. I te desitjo moltíssima sort, tant de bo així sigui, i que te'n puguis dur aquesta Goya 2026 de tot com. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Merci. Adéu.
Igualment, adéu. Què vos posaríeu per una estora vermella a vosaltres? No sé si tindríeu, per exemple, un total look negre, que sempre és un encert, o sigui...
Jo crec que sí. Jo crec que aniria amb un total black.
Un total black.
I doncs jo apostaria per vermell. Sí, sempre ho he dit, com en un moment, escolta, perquè te n'has de riure.
No, perquè... t'estava imaginant. Tota de vermell.
Tota de vermell. Meravellosa.
Vermell i negre són dos colors, sí, que són d'estora.
Però una cosa, quin vermell? Duries un rouge Dior? Tiraries per lo que
molt,
és
el rouge arriscat, es
Valentino?
No ho sé. No
llarg,
ho sé.
Curt, màniga llarga, palabra d'honor...
Llarg. Un llarg. Paraula d'honor segur que no. No.
Un llarg clàssic?
No, modern, perquè no modern.
Modern, un llarg,
sí,
modern.
Vermell.
És a dir, ben fonat, que hagués tela.
No havia imaginat tant.
Clar, mai t'havien fet aquesta pregunta.
Has parlat com si t'haguessis pensat quan vagis a recollir el teu primer premi.
Qualque
com seria?
Vegada hem xerrat aquí i he fet el mateix comentari. M'agradaria anar de vermell i en joies d'Elisabet Ferrer. He dit això i no he pensat tantes...
El look sencer, exacte.
Però bé, i amb el pel recollit així. Molt, un monyo.
I Xisco Nadal, quin és el seu look preferit per una estora vermella?
Disculpau-me. Ok, me diuen que és Swarovski està plorant perquè has dit que no volies dur joies seves.
No, d'Elisabet Ferrer.
No, ja està.
S'han de dur coses d'amics.
Totalment d'acord. No, i és molt bona. Fa molt bona feina, Nelly.
Sí. Per tant, tenc qualque joia, jo, d'ella.
Jo t'he vist i vas... te retreu, és a dir, te subratlla la teva bellesa.
Smoking, corbata...
I vosaltres,
jo diria, un total blat discret, un poc rotllo Almodóvar, que passa desapercebut, perquè, clar, com que en Almodóvar i jo tenim els cossets semblants, jo aniria com a de negre. Lo important és la feina, no el transmissor.
I duries unes ulleres així oscures, perquè això crec que també ho fa per captar una mica d'atenció.
No cal tenir el total look cromo d'en Almodóvar de vegades. M'aqueten el que seria el vestit. I tu, Guerau?
Sempre m'agradaria dur un guardapit i corbata a l'estil Annie Hall. Sempre ha estat un dels meus somnis.
No,
i aquesta podria ser una bona ocasió.
Annie Hall, etges, si m'apures.
Sí, que algú pot anar d'Annie Hall...
Sí, perquè troques morros vermells, a vegades quan vas no tan arreglat t'ajuda a vestir-te, si cal, un poc més. En tot cas,
bé, no sé si anirem a cap gala, però si qualcú mos convida...
Si qualcú mos vol donar un premi...
No fa falta, mos poden convidar per anar de gala, no?
Els looks triats.
No.
Una cosa, tu no aniries... Ara te conviden a Goya a anar a veure la gala. i per passar per l'estora. Jo no em falta que me donin cap premi, això basta.
Jo me donen un premi a mi que no me telefoni. Vull dir, perquè... No, no.
Com Woody Allen, que no va cap gala...
Exactament, no han d'anar fent
balum. Premiat.
Si, ja si anem és perquè ens han de donar qualque cosona.
En tot cas...
Acadèmicos de los Goya, si vos falta, vos sobra qualque lloc, a mi sí que me podeu convidar, jo vendré.
De vermell.
No tenim cap gala en el calendari, però ens ha encantat aquesta conversa sobre quin seria el nostre look desitjat si mos conviden a una estora vermella. 11:43, uns consells, no de vestuari, sinó publicitaris, i continuem tot d'una.
Al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és diversió. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdona. No, en Xanquete, pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:45. Hem deixat per la darrera part d'aquest programa una proposta. Una proposta perquè a vegades passa que no coneixem el nostre patrimoni, el que tenim a d'hora, el més proper. Precisament per aquí va la proposta que té avui per nosaltres la nostra companya del Dia Menorca, Clara Imamí. Bon dia.
Bon dia, i de sí, mira, tinc aquí, si ho podeu veure, els que m'ho segueixen a través d'IB3 Televisió i per IB3 Ràdio Buscón, que és un tríptic, bueno, un petit programa que és Descobrim el nostre municipi, amb en Francesc Carreras, que és el convidat que tinc a continuació aquí al meu costat, en Francesc, perquè organitza un programa per descobrir i conèixer el patrimoni i la història de la ciutat d'Amó. Com estàs, Francesc? Molt bon dia.
Molt bé i bon dia.
Bueno, la ciutat d'Amó i també els seus voltants, perquè la primera visita que tenim en aquest programa de butxaca que heu fet juntament amb l'Ajuntament d'Amó ha començat per Sant Climent i, escolta'm, més de 120 persones vas tenir, Francesc, en la visita de Sant Climent.
La veritat és que no m'ho esperava.
És que ara ens ho comentava. 120 persones, això és un èxit.
Sí, sí. La veritat és que ni els organitzadors per part de l'Ajuntament i per part meu també. Es ve que a vegades hem tingut grups grans així de gent. Però jo no m'esperava que es presentessin 120 persones.
120 persones amb ganes de descobrir la història de Sant Climent, dels orígens d'aquest nucli, perquè al final està a uns quilòmetres d'Amó, forma part de la ciutat d'Amó, però té la seva identitat, la seva història, les seves festes i les pedres que ben coneixes i que ratllen per si soles, no? Van contant la seva història.
Sant Climent sempre ha estat un poble, sense cap dubte, amb una identitat pròpia, molt molt pròpia.
Molt pròpia, sí.
Des de que, molt abans de que es creés que és el poble més jove de Menorca, perquè urbanament van començar en 1817, o sigui, allà de fa 209 anys, molt abans ja hi havia un col·lectiu de tots aquests pagesos que dominaven les terres dels llocs de Mossutà, Tornauté, Vinimaimot, Vinixica, Vinidalí, que ja formaven una comunitat pagesa rural autèntica, molt bona, i, de fet, la prova està que la parròquia de Sant Climent originàriament era una capella que ja tenim documentada a partir del segle XIII. Sí, ja m'ho diu.
Idò, una història que es descobreix en aquestes visites guiades. Quins són els llocs, si anem cap a Mó, que són les següents trobades, a l'església de Mó, les tanques del Carme, Llucmassanes, Port de Mó, també hi ha un dia que es ratllarà de ses festes. Quins són els punts que s'han escollit per aquestes visites per descobrir el patrimoni, la història? Quins són els punts més importants on hauríem d'aturar sí o sí?
Són molts i desconeguts, per desgràcia, perquè és així. Per això, la finalitat d'aquestes rutes guiades, aquestes voltes que volem fer pel municipi de Mó, i com has dit, ara hem començat per Sant Climent, més endavant anarem a Llumassanes, i en concret, diu que és el poble dins la ciutat de Mó, són molts. Jo ara, per exemple, neguent molt ràpid, la propera serà el darrer cap de setmana de el mes que ve, de març.
De març.
I agafem venir bé, que serà el dissabte de Rams, perquè anarem a conèixer una miqueta la història d'aquelles parròquies que tenen alguna confradia de Setmana Santa escrita en aquella parròquia. I així farem dos temes. Un, el tema de les esglésies, que aquest no ho hem fet mai. I, per una altra banda, la cultura popular vista a través de la pietat popular de les confradies de Setmana Santa.
Gran tradició també a Menorca i a Mó de ses confraries.
Moltíssimes. I llavors, més endavant, anarem a conèixer Mó a través de ses tres barriades que van néixer en el segle XIX, a principis del XIX, com seran ses tanques del Carme, Cap de Creus i del Vilanova. Cada una amb una identitat pròpia, particular, única, que podem descobrir, anem a suposar, a la barriada de les tanques del Carme, que molta gent desconeix que ja hi ha hagut dos convents, que, per exemple, hi ha hagut el quarter de la Guàrdia Civil, també el que se li deia popularment el barri de Mó, en aquell moment, aquí on... hi havia aquesta vida pròpia de qualsevol poble, i més si són pobles de vorera de la mà. I amb altres, cap al mes de juny anem a conèixer les antigues festes de Sant Pere i de Sant Joan a Mó. Per tant, farem un recorregut que anarem d'aquí on està l'antiga capella de Sant Pere en el pla de Baixamà de Mó, i arribarem fins a l'ermita de Sant Joan dels Vergers. Com has dit, ara fa uns moments... també quan arribi en els voltants de la Maria de Gràcia, anarem a Gràcia i anem a conèixer els visitors de les festes de la Maria de Gràcia, que són moltes. I ja cap endavant, quan arribi Tots Sants, anarem en el cementeri, explicarem la seva història. Bé, són punts neuràlgics importantíssims que un s'adona compte que moltes vegades, quan dius que s'hi fixin en un tema en concret... molts hi han passat per davant i no ho han vist mai. Jo, de fet, ara, a la volta que vam fer a Sant Climent, fa dos dies, et vaig dir, davallarem per un antic cos perquè on corrien els cavalls, que és la carretera de Vinidalí, i veureu una pedra de pissarra preciosa de l'any 1865, i allà posa quan es va fer aquest cos i qui ho va pagar. Quan van acabar la visita, va ser poc més de 2 hores i un quart, una cosa així, tampoc han d'embafar la gent. Una cosa és fer una ruta una miqueta literària i històrica, i l'altra és una cosa d'història, d'universitat. No, tampoc ha de ser això.
En 120 persones... Bon professor, que ets, Francesc.
Jo vull creure que va arribar tothom, però això ja no ho puc assegurar. Sí. què va passar? Que quan van acabar, bueno, allò que te fa la gent, comentaris, jo te volia demanar això, jo demanar allò, pues n'hi va haver un quants d'amor i desvoltats de Sant Climent que me deien, aquesta pedra des de quan hi és? Dic, bueno, aquesta placa és des de l'any 1865, ja fa uns quants anys que ja està així mateix. I jo diré, mira, jo hi he passat sempre per davant i no ho he vist
mai.
I
no s'havien fixat mai, de veu, per això deia jo que en Francesc coneix hasta ses pedres i tot el que podien dir i ratllar ses pedres de sa història de Sant Climent de Mó i de llocs que no ens hi fixem i que tenen aquestes llegendes amagades, aquests moments de sa història i que s'aniran descobrint amb totes aquestes rutes que s'han planificat d'un programa extens en el temps perquè se'n fa un anàs més i a més s'han escollit també aquesta relació amb els llocs i els indrets en algun moment de sa cultura, de sa història, de sa religió, en el cas de ses confraries i també en el cementiri, en es casa de dia d'aquestes festivitats que acompanyen també aquests llocs populars, al cap i a la fi.
És que, sense cap dubte, un poble, jo sempre he dit, com a documentalista, i jo els estudis que he fet, la majoria, no tots, però si menys la majoria, estan enfocats a la cultura popular, que per poder conèixer la història d'un poble han de conèixer primer com era la gent, la societat d'un moment, com celebraven les seues festes i com han arribat avui en dia, si és que han arribat. Algunes sí que es ve que malauradament han quedat pel camí, perquè una societat sempre avança i quan avançàvem, avançàvem en tot. Però si ja no coneixem aquest punt tan important de la cultura popular, de la festa, de la seva llengua, de la manera de ratllar, de les expressions que utilitzem, anem a suposar, jo quan, per exemple, vaig per Mó i pas per davant l'Ajuntament, jo m'agrada dir que l'Ajuntament és una paraula relativament moderna. La gent gran encara li diu la sala. En el cas del cementeri, la gent gran no deia han d'anar al cementeri, deien han d'anar a Gràcia.
Clar,
perquè? Perquè Sant Mite de Gràcia té 500 anys, el cementeri en té 220. Si ja anem enfilant de cap endarrere, cap endavant, entendrem el perquè de l'evolució cultural, històrica, evidentment urbanista, de la nostra urbanística, de la nostra ciutat i del terme de Mó.
Idò, en Francesc, com a bon documentalista i bon investigador, se'n coneix moltíssimes i que podríem estar hores i hores i hores ratllant de sa història d'amor, perquè a més hi ve que t'apassiona, que se't veu a sa mirada, el que t'agrada sa teva feina, que ara està justament en l'arxiu històric de sa parròquia d'Escarme. També, allò,
també.
Entre papers i arxius, descobrint.
Sí. Allò, pues, bueno, és un arxiu que és preciós, magnífic, però la veritat és que han passat molts anys, no se li havia posat gaire ordre. Bueno, som bons amics, Marató, en Llorenç Sales, rector de la parròquia del Carme, i li vaig fer una proposta. Dic, me dones permís per intentar posar un pot d'ordre aquí? Diu, quan vulguis. Dic, ja hi he anat unes quantes setmanes, faig unes estones, que cosa, allò és una feina una miqueta
llarga. Una bona
llarga
feina. I del quan tinguis un poquet més de la investigació avançada, tornes cap aquí i mos contes abans què has descobert. Moltes gràcies, Francesc, i aquestes
gràcies
visites guiades que trobeu tota la informació a l'Ajuntament en la web de l'Ajuntament de Mó per descobrir el nostre municipi, Mó, i els seus voltants.
Moltíssimes gràcies, company, per aquesta proposta. Són ja les 11:56. Parlem d'esports. Ara sí, Toni Fuster, bon dia.
Molt bon dia.
Actualitat esportiva, Marta, que avui passa per bàsquet.
Sí, tenim Estia Menorca, que avui és jornada intersetmanal, aquesta setmana, la primera de FEP, i l'Estia Menorca jugarà avui a les 8 del vespre. Serà Fonte d'Ossar contra l'Obradoiro, Santiago de Compostela, l'Obradoiro segon classificat, i l'Estia Menorca, que cercarà la setena victòria consecutiva, duen una gran ratxa l'equip de Javi Zamora. Per tant, anem a esperar a veure menys si treu un bon resultat, que seria una victòria, i demà ja serà el torn per al Figui Palma i per al Palmer Bàsquet Mallorca. Per altra banda, pel que fa al món del futbol, al Real Mallorca, no hi ha bones notícies perquè s'ha lesionat el jove migcampista Jan Sales ha patit una lesió durant l'entrenament de diumenge passat, el lligament creuat anterior del genoll dret, i això significa que està pendent d'evolució, però tot fa indicar que estirà aproximadament uns 6 mesos de baixa. Això vol dir que ja ha acabat la temporada. Jan Sales, que recordam aquesta temporada, ha estat la primera part cedit al Còrdoba, ha tingut pocs minuts, el Mallorca va repescat en aquest mercat d'hivern per la intenció de que continuï el seu creixement i la seva formació, i justament l'altre dia poden fer malament i ha patit aquesta greu lesió. Li desitjam que recuperi bé, i després ja amb bones a poc a poc per tornar a començar, i se cert que les coses li aniran bé perquè era un jugador de molt de futur i que té un jugador de molt bones sensacions al migcampista del planter del Mallorca.
Amplia més detalls d'aquí només una hora, Toni, moltíssimes gràcies.
Venga,
ara repassa el contingut del programa al dia. Tornem a Menorca amb Clara i Mamí de Vell Nou per explicar-nos què és el que tenen per avui dimarts.
I aquí seguim amb en Francesc xerrant un poquet, i nosaltres el Dia Menorca d'aquí uns minuts xerrarem amb Esbala Descastell, en Lluís Camps, per conèixer-se a darrera hora de la situació a la urbanització de Cala Sant Esteve i d'Esmoll d'Esfonduc, o si ja que algun dels veïns poden tornar a les seves llars, ja sabeu, afectats per aquesta ordre de desallotjament de divendres passat. Ens visitaran després a l'estudi dos professionals del món pesquer i peixater, en Rafael Quintana i na Raquel Santiago. Amb ells parlarem d'escurs que impartiran aquest mes de febrer per inserir laboralment majors de 45 anys dins d'un sector on hi manca personal. Avui és dimarts, tenim genealogia amb el nostre company Antoni Tudorí, que ja el tenim per aquí.
Pues escolta'm, i de tot d'una també a Jaume Noguera amb els continguts del Dia Mallorca.
Mira, avui parlarem amb el Fòrum Telenord, que mira molt prim pel litoral de Pollença i els seus voltants. També parlarem de la primera llicència urbanística aconseguida en 3 mesos. On ha estat això? A Manacor. Hem de mirar de copiar aquest sistema. Després parlarem del concurs de sobrassada IGP de Mallorca. 22 restaurants hi participen, i també demanem com està el vaixell Roma enfonsat a les fontanelles, però veurem quan el treuen i el poden veure.
Ben variat. Sí. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts. Gràcies per seguir-nos.